11 i 21 minuts, saben que aquesta història del carnet blau va néixer com a una versió corregida dels ajuts que antigament també s'havien donat. Per què? Perquè recordaran vostès també que el regidor Marc Martínez va dir en el seu dia que s'havien pogut constatar doncs, tot un seguit de fins i tot abusos en l'ús de determinats ajuts i que calia d'alguna forma reorganitzar tota aquesta qüestió i posar de nou negre sobre blanc i obrir un nou període d'ajuts també a les persones que més ho puguin necessitar, però establert d'una altra forma. De tot plegat va néixer la iniciativa del carnet blau. Regidor Marc Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Aquesta és, per tant, diguem-ne, el resultat d'aquella reflexió a l'entorn de la necessitat d'ajudar, però la necessitat d'administrar l'ajut d'una forma ordenada. No?
Sí, sí, sí. Calia racionalitzar la despesa perquè no... En aquell moment, sincerament, era una desfeta, eh? No es podia aguantar més. Penseu que un ajut per autobús que costés en un any 100.000 euros a la població, 100.000 euros, que és el que va costar, és impossible de defensar. Això vol dir que hi havia moltíssima, moltíssima, moltíssima gent que utilitzava aquest tiquet per anar a Barcelona. I això doncs, és fraudulent. Més d'una vegada havia protestat la Renfe, on havia denunciat que gent amb bitllet d'autobús, d'aquests del TST10, doncs agafava el tren i tornava i tal, allà. Però moltíssima gent.
O sigui, l'Ajuntament en va començar a tenir coneixement arran de les queixes de Renfe, l'evidència que va assenyalar Renfe?
De seguida es va veure. Nosaltres ja ens ho vam trobar, eh? I suposo que els anteriors doncs, deurien voler ja fer algun planning en el seu moment per corregir tot això. Però bueno, va haver les eleccions i vaig saber jo. El fet és que inclús hi havia gent que havien arribat a comprar-ne 90 tiquets TCDO. Dius, com pot ser? I només era per gent discapacitada, per gent majors de 60 anys, penso, no? 65. Doncs imagina't, imagina't la quantitat de... Aleshores, jo inclús vaig veure que hi havia gent que el coneixia, que el senyor pues, vivia a prop o el coneixia, i la filla treballava a l'aeroport. I aquest senyor no anava enlloc perquè es quedava sempre a Sitges. I deies, què passa aquí?
Era la filla la que venia...
Home, explica, la cosa està claríssima. Perquè aquests es coneixo jo. I uns altres que es van queixar que ho havia suprimit perquè ho necessitaven i tal. I la senyora, la que tenia el dret, estava a l'Hospital de Sant Joan. Ingressada ja. O sigui que he vist de tot. I això no pot ser.
Helena Fortuny, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Per tant, d'alguna manera, la regidoria s'ha vist obligada a fer un nou escandall, un nou anàlisi, un nou estudi de les persones més o menys susceptibles de poder entrar ara en aquest nou paquet d'ajuts del carnet blau.
Sí, exacte. S'ha intentat fer com una adaptació i realment optimitzar els recursos que tenim perquè està... Bueno, pel tema dels transports d'aquí de Sitges, que pugui arribar a la població en general que realment hem vist que és la més vulnerable i que necessita més ajudes per aquest tipus de transports o d'altres elements que després hem anat incorporant i que anirem incorporant. I llavors ho hem intentat fer d'una forma, doncs, no gastar-nos tants diners i arribar més a l'objectiu.
No sabem si deu ser relativament fàcil arribar, des d'un punt de vista estadístic, el resultat de dir, bé, aproximadament unes 8.000 persones de Sitges, entre 8.000 i 9.000, es podran acollir. Hi ha alguna forma de poder saber, més o menys, les persones que poden ser susceptibles de tenir el carnet blau, de tenir-les més o menys, no diré que controlades, però comptabilitzades per els seus ingressos econòmics, per la seva situació, etcètera, etcètera?
El que hem tingut en compte per comptabilitzar aquests 8.000 persones ha sigut, hem mirat les persones que nosaltres hem dit que com a requisit per tenir el carnet blau, per exemple, fem una miqueta de resum,
sí,
si cal,
sí, sí, i tant.
Doncs persones que siguin majors de 65 anys i ser pensionista, hem mirat doncs, quanta gent aquí a Sitges ja que tingui aquesta edat i superior.
És a dir, criteri general,
exacte.
Persones majors de 65 anys i pensionistes.
Exacte, també pensionista de jubilació, després tenim un certificat de l'Institut Català de l'Assistència Social i de Serveis Socials d'un 65% de disminució. Després també tenir una resolució de l'INSS de l'Institut Nacional de la Seguretat Social que reconegui la condició de pensionista, en aquest cas que són pensions que siguin incapacitats permanents, per tant que no puguin treballar de cap altre tipus de pensió. Després es van incloure també els aturats, les famílies monoparentals i famílies nombroses.
Qualsevol d'aquests requisits és vàlid? Se n'ha de complir més d'un?
No, se n'ha de comprar únicament un.
Un, eh? Sí, i el per tots aquells que hagin escoltat, diuen quina llista més llarga, no? En què se'n compleixi un d'aquests requisits és suficient per poder obtenir el carnet blau, un dels carnets blaus com a mínim.
Exacte, has d'estar empadronat i complir un d'aquests requisits.
D'acord.
Llavors, la suma d'aquests indicadors, mirar quanta gent major de 65 anys viu a Sitges, quants aturats també sabem que tenim aquí a Sitges també. Hem anat fent una suma d'aquests indicadors i més o menys aproximadament eren més de 8.000 persones.
D'acord. Primera qüestió, tant a la tècnica com al regidor. Aquelles persones que pensin, esclar, el 65% de disminució, hi ha moltes persones que tenen el 33, s'ha plantejat això sobre la taula, de quina manera es podria arreglar o es podria...
Sí, no, en la darrera reunió de la comissió interdepartamental, diguem així, del carnet blau, va sortir el tema aquest, que hi ha hagut gent que amb una disminució del 33... doncs deia que no els hi tocava mai cap avantatge. Es va plantejar i vam decidir que aquesta i altres iniciatives que hi havien per millorar, perquè arribi més gent, s'assumirà i revisarem el reglament que es va aprovar i l'adaptarem a moltes coses que han anat sorgint després.
D'acord, o sigui que ara estaríem parlant d'aquesta fase inicial del carnet blau, però hi haurà una segona fase que incorporarà això.
Exactament. No sé el dia que podrem dir ja també això, però s'està preparant-se.
D'acord, o sigui, les persones amb una disminució del 33% sàpiguen que arribarà un moment en què tindran l'opció...
En aquest carnet plus que en diuen,
sí,
que és de l'autobús urbà i de les avantatges comercials i tot això que hauríem de parlar una mica, aquest tindran dret a... Ara, per l'altre, ells i qui sigui hauran de passar perquè l'economia sigui la que mereix.
Perquè el criteri econòmic, entesos.
Perquè hi ha molt després d'ajut que s'ha de revisar.
D'acord, és a dir, una persona pot tenir el 33% de disminució, però a canvi uns ingressos econòmics, diguem-ne, que no li permetin accedir al carnet blau perquè superen els requisits.
El carnet blau seria social,
El carnet social,
El d'ajut
sí.
De persona que ho necessita molt.
Entesos.
Però l'altre sí, l'altre perfectament, perquè són els comerços de la ciutat els que ofereixen serveis.
D'acord. Hi ha el carnet blau S i el carnet blau Plus.
Exacte.
Tots dos s'assemblen en la majoria de coses, menys un que ofereix aquests descomptes en el que és el transport cap a l'Hospital Sant Camil i cap a l'Hospital Sant Antoni Abat, no?
Exacte. Això estaria reservat únicament a les persones que tenen d'ingressos, o sigui, tota la persona que tingui carnet blau, el plus, diguéssim.
El normal.
Si a més ingressen al mes una quantitat d'inferior a 569 euros, també tenen dret al carnet blau social.
D'acord.
Allò vol dir que sí que tindrien dret a
les persones que ingressin al mes menys de 569 euros o fins a 569 euros.
Exacte.
Que és el llindar d'una... És que és un acrònim molt, molt estrany, això, d'aquelles coses que a vegades institucionalment es diu, però i tècnicament, però és una complicació molt gran dir-ho.
Bueno, és l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, com un mínim que s'ha posat que és el necessari per viure.
Doncs els és més fàcil a vostè segurament dir, si tens menys de 569 euros, oi? Els és bastant més senzill que aquest indicador de la renda, etcètera, etcètera. O sigui, les persones que, a més de complir algun dels requisits per al carnet blau normal tinguin un nivell d'ingressos inferior al mes a 569 euros, podran accedir a aquest carnet blau S.
Exacte.
Que us ofereix la possibilitat d'un descompte en els viatges a Sant Camil o els viatges a Sant Antoni Abat.
D'acord.
De moment, fins on va la tramitació, quants carnets de cada? O en la majoria de casos el carnet blau normal ha estat el més sol·licitat o no? Com ha anat fins ara?
El que estem fent ara mateix, bueno, això va començar, es van donar les hores i van fer les primeres visites.
Fa una setmana encara no?
Sí, des de l'OAC estan implicant-se molt amb aquest projecte i han anat donant hores tots des del dia 8 i ara mateix hi ha 77 beneficiaris ja del carnet blau. El plus seria.
D'acord. Normal.
El normal. Quan la persona va a l'OAC, en aquell mateix moment, si compleix aquests requisits que hem comentat abans, ja li donen en aquell moment el carnet blau plus.
D'acord.
Llavors, és posteriorment que s'ha de fer el tema de l'anàlisi de les bases de dades, si ingressen aquests diners o no, quan nosaltres mirem a Hisenda, i llavors, posteriorment, farem aquest anàlisi, i llavors, si la persona també té dret als beneficis del carnet blau social, li enviarem el carnet a casa o li farem venir a buscar, ens posarem en contacte amb ell.
D'acord, o sigui que la forma més fàcil, Helena, de poder-ho fer és, si vostès tenen 65 anys i són jubilats, se'n van a l'OAC,
truquen a l'OAC primer, demanen
hora de visita,
i llavors es presenten allà amb la documentació, que ja li haurien dit per telèfon, i allà mateix, si compleix els requisits, li donen el carnet blau plus.
D'acord.
Igualment l'expedient segueix en tràmit intern al departament mateix de l'OAC i després també cap a serveis socials, i s'acaba de mirar si té dret a que sigui el carnet blau social o no.
D'acord, o sigui, el carnet blau plus és gairebé automàtic.
Sí,
per aquests requisits ja bàsics, sí. vas allà i et donen el carnet.
Exacte.
I el carnet blau S és el que està depenent de certificar si les dades econòmiques que hagi presentat la persona són les que veritablement han de ser.
Coinciden amb les d'Hisenda.
Ah, en paral·lel amb això, hi ha un altre, diguem-ne, hi ha un altre camí, que és el camí que implica els establiments que es vulguin adherir també a aquesta campanya del carnet blau. Com ha funcionat tot això? Com ha anat aquesta conversa amb el sector comercial o dels establiments per posar en marxa la campanya?
Aquesta és una signatura pendent, perquè vam fer per un primer intent de reunir el sector comercial per explicar-los bé com de què es tractava, i resulta que ho vam fer a les 9 del matí perquè es passaven que obrien a les 10 i que podien venir, doncs no. Resulta que és millor fer-ho a la nit o no sé què, i aleshores el que és més important, nosaltres el que hem fet és dir, com que és un tema transversal aquest, de realment transversal, el del carnet blau, perquè està la regidoria de comerç, està la de mobilitat, està la benestar social, està la de salut, i no sé si em deixo alguna, està comunicació i està també l'oposició, diríem. Li vam dir, senyors de comerç, vosaltres, reuniu la gent, prepareu-la d'allò i feu-los-hi veure que realment és bo per ells. Per què? Perquè el carnet blau, que la web de l'Ajuntament ho presenta perfectament, mostrarà un directori de les empreses de Sitges amb el que ofereixen, amb les descomptes i amb tot, i es donaran a conèixer oficialment a tothom. O sigui que és molt interessant pels comerços. El que passa és que no s'ha arribat encara a mentalitzar la gent, però que tu sàpigues que el teu lloc tindrà propaganda pròpia en un directori que tothom podrà consultar, i tu podràs dir, mira, els dimecres pentino de gratis el carnet blau o pentino el 50%, coses d'aquestes, podràs fer-ho, significa un avanç molt important. Per això encara no ha arribat a la gent, espero que arribi aviat.
O sigui, aquesta és una xarxa que encara s'ha de començar.
No, ja està, ja ha començat, però clar, exigeix que per tenir èxit, diríem, ciutadà, falta que els comerços vegin la importància que té i s'hi adhereixin.
D'acord, i cada comerç, per tant, serà lliure de proposar un descompte en el que sigui, bé sigui amb espècies, bé sigui amb descompte en diners, directament.
Ja n'hi ha centres auditius, hi ha residències, hi ha una pila de coses que ja han començat, però falta el gran gruix del comerç i dels serveis. O sigui, hi ha els primers que vam anar a veure i d'això, potser haguéssim tingut que anar a veure personalment a tothom, però és que no podem tampoc anar a veure personalment a tothom.
En qualsevol cas, sí que hi ha la possibilitat, en regidor i Helena, que a través d'internet es pugui omplenar directament la sol·licitud a l'Ajuntament si hi ha un comerç que tingui la intenció de poder oferir aquests serveis, no?
Sí, actualment ja n'hi ha, tal com deia el regidor, n'hi ha 12 ja d'inscrits de comerços de diferents tipologies, algunes pizzeries, altres centres auditius, residències, gestories també, centres de bellesa i altres. I llavors algun empresari o alguna persona d'alguna botiga vol donar-se d'alta, ha d'introduir-se dins de la web municipal, que hi ha l'apartat del carnet blau, i allà hi ha un link en què tu com a empresari et pots donar d'alta amb les dades de la teva empresa i també pots ficar quins són els descomptes i en què es aniria destinat aquest descompte del carnet blau.
D'acord, o sigui, si algun establiment vol prendre ja la iniciativa pròpia,
ho
pot fer ja directament apuntant quins serien els descomptes o quins serien les ofertes que ell proposa pel carnet blau, i aleshores aquest establiment suposem que rebrà un distintiu que d'alguna manera l'acrediti, que sigui ben visible per a aquelles persones que puguin fer servir els seus serveis.
De tota manera, la gran campanya l'estarà preparant la regidoria de comerç, Això ja els hi vindrà, però jo els hi avanço que és un gran què i que s'hi adhereixin ràpidament, perquè per un mateix és bo.
A part, és un col·lectiu que utilitza molts serveis.
Clar.
I és un col·lectiu que al boca orella funciona molt, no?
I molta població de Sitges és... Si estem parlant de 9.000 persones,
sí, imagina't. És un nombre importantíssim de població, per descomptat. O sigui que les qüestions bàsiques que cal saber, primer, trucar de l'OAC, demanar dia i hora per la visita, i aquelles persones que compleixin ja alguns dels requisits bàsics que ens ha comentat l'Helena Fortuny ja sortiran de l'OAC amb el carnet blau normal.
Sí.
I si, a més, i el regidor es senteix amb el cap que d'aquí ben poc el menjador social serà un fet. Però comencem pel principi. El perquè del menjador social i en quines condicions i quin és el model que ha plantejat la regidoria per fer un menjador social?
Nosaltres el que defugim d'entrada en tota aquesta qüestió és que no, ho he dit moltes vegades, no entenem el menjador social com una caritat decimonònica. No, aquell sentit del pobre i aquestes històries no és així. Nosaltres entenem el menjador social com un acte de justícia, com un acte de justícia social, de justícia dintre de la pròpia societat. Hi ha molta gent que ha esdevingut, entre cometes, pobre, per dir-ho d'alguna manera, perquè la societat li ha portat a ser així. No ha sigut culpa pròpia. Han sigut altres d'això, tan debatuts i tant el que sigui. Aleshores, nosaltres creiem que tots els que no l'han tingut mai, els que podrien tenir i han vingut a menys, però molt, 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 i no poden, és aquesta gent la que l'Ajuntament, amb els calés de tothom, vol ajudar. Però no allò de dir, pobret, és el pobre que ve i tot això. Això ni hablar. I hem de tractar el tema del menjador social amb una delicadesa exquisida. És a dir, ningú s'ha de sentir rebaixat per utilitzar el menjador social. En principi volíem muntar-ho en el casal de la gent gran, perquè així doncs, ho teníem més controlat i tal, però portava moltes dificultats, al meu entendre. I vaig oferir, ja des del principi també, que ho pogués portar a l'Hospital de Sant Joan, o a l'Ave Maria, que també tenen d'allò. Al principi van dir, no és el tipus de cosa que fem nosaltres, però després amb el temps, i un dia en una reunió em vaig dedicar a explicar ben bé el que volíem del menjador social i el que significava de servei per un hospital com el nostre, que està integrat tantíssim a la vila i té tot el respecte i la consideració que té la ciutadania vers ell, van començar a pensar, doncs, potser sí que interessa això. Aleshores, què significa aquest què farà? Doncs ja està fent l'hospital, ja té un menjador social que paga l'Ajuntament i tenia fins a 20 places. I això ho està fent. I, o sigui, que nosaltres, si tenim una necessitat, l'enviem i s'acaba la història.
Com més d'un sitgetà sap que persones que no han tingut per menjar o que en algun moment s'han adreçat directament passant per serveis socials a l'Hospital de Sant Joan.
Això ha funcionat i funciona en aquest moment. El que volem, aleshores, és instal·lar-ho allà i veure quin gruix de gent ho utilitzarà. Amb les tres variants. Una, les tres són dos, és igual. Però la variant d'anar-hi i dinar, que ho estan fent ara,
sí,
tranquil·lament, es dinen allà. Dos, un pot anar i emportar-se'n a casa, no té per què estar dinant amb qui no vulgui, etc., sinó que el servei se li dona, perquè és justícia el que estem fent, no caritat.
Sí, sí.
Per tant, allà ni cues ni coses, va, s'ho agafa i s'ho porta a casa seva i dinar amb la família. Perquè, clar, això pot ser familiar, no té per ser un ni personal, aquestes coses. I després hi ha una altra, que hi ha gent que no pot sortir de casa, que està fet una bírria, o està malalta, i per tant necessita algú. Aleshores, gaudirem, perquè així s'està fent des de la taula del tercer sector, i des de la regidoria de benestar, s'està, diríem, prenent nota, i agafem voluntaris que farien aquest servei. Anirien, agafarien el menjar i el portarien al que el necessita. I a més, s'hi ha de fer companyia i s'hi ha de fer... O sigui, nosaltres intentarem que el voluntari, diríem, de benestar i família, per dir-ho d'alguna manera, que ve d'on ve, i no ho hem de negar, del tercer sector, aquests estiguin una mica especialitzats en tot aquest muntatge.
Ens aturem un momentet aquí perquè tenim primer una trucada, una consulta que ens volen fer a l'entorn del que hem pogut escoltar. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui parlo?
Amb la Blanca.
Bon dia, Blanca.
Hola, bon dia.
Tu ens diràs.
Miri, no, estava escoltant això del carnet blau.
Sí.
I, bueno, jo volia fer una pregunta perquè jo vaig anar-hi, no? Jo tinc 51 anys i, bueno, pues, per desgràcia, pues, tinc una incapacitat permanent.
Sí.
Però és una incapacitat permanent total. Llavors volia, bé, que es vinessin bé de que quan arribes allà, doncs et diuen de que només per les incapacitats permanents, però que són per la gran invalidesa i les absolutes. Aleshores, volia saber el per què han decidit, diguéssim, prendre aquesta decisió, ja que les incapacitats permanents, doncs, diguéssim, les classes ho dona a l'ICAS, no? I, bueno, de fet, és una incapacitat permanent també. Simplement era saber el per què, no? Aquesta, trobo que és una mica una de discriminació, diguéssim.
Doncs ara us ho contesta l'Helena Blanca i no sabem si també aquesta casuística que ens expliqueu es pot incorporar en el futur o no en aquests suggeriments que ens comentàvem fa un momentet.
Perfecte.
Gràcies, Blanca.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu.
Helena.
Bueno, sí, això és realment, sabia de l'existència ja de, bueno, del que va succeir, que alguna persona amb aquesta tipologia de pensions havia anat a l'OAC a fer de la manda...
Per explicar-ho d'una forma fàcil, a què refereix la Blanca estrictament? Quina és la diferència entre...
Sí, hi ha una diferència. Una persona, per el fet de que no es troba bé, de que no pot treballar, sí, pot tenir un tipus d'invalidesa, per tant, una pensió, sempre que hagi cotitzat, i per tant, doncs, que té dret a tenir una pensió de la Seguretat Social de forma contributiva...
Mm-hmm. La coneguda pensió d'invalidesa,
sí,
si dèssim.
Però allò hi hauria, com nosaltres hem fet aquí una distinció en aquest primer reglament del carnet blau. Una són aquelles pensions que són les que nosaltres hem reconegut i hem posat aquí al reglament, sí, i són... Aquelles pensions de què diuen a la persona, li reconeixen que està tan incapacitada, que es troba tan malament que no pot treballar per cap mena de feina, ni per la feina que ella feia actualment, ni per cap altra. Li reconeixen que no té cap possibilitat de treballar.
D'acord.
Per tant, només podrà tenir aquests ingressos, no en pot tenir d'altres perquè el seu estat de salut no li permetrà. Exacte. I després hi ha aquests altres tipus de pensions que he entès que és el que feia referència a la senyora que ha trucat. I llavors, aquestes altres pensions també li reconeixen a la persona que està malament de salut, bueno, és tot un reconeixement de la institució, de la Seguretat Social, i que li diuen que no pot treballar d'aquella feina que està treballant actualment i per tant li donen una pensió reconeixent aquest delicat estat de salut i aquesta pensió.
Sí.
Clar, això vol dir que aquesta persona no pot treballar en aquesta feina, però en principi, si és una època de bonança econòmica, li permetria treballar d'una altra feina. Això vol dir que podria tenir l'opció de tenir uns altres ingressos econòmics.
Quin matís, eh?
Sí, sí, és purament de...
És un matís, però molt...
Bueno, són conceptes diferents.
Entesos.
Amb un pots tenir altres ingressos i amb altres no.
Entesos.
Tot i això...
Era un cas que ella explicava, que també va sortir a Facebook... és per al 33 de discapacitat i això és el que hem dit
que
estudiarem que es posarà.
Però és a dir, de tota manera aquest pot ser un dels casos que es pot posar sobre la taula amb la segona tongada, per dir-ho d'alguna forma.
Ja s'ha
aprovat que es faci.
D'acord.
I ara s'ha d'articular dintre del nou reglament que haurem de revisar.
D'acord, o sigui que la Blanca el que se li pot dir és que properament...
Que no passarà res que podrà fer.
D'acord.
Jo la proposta que li faig a la Blanca o a les altres persones que tinguin, per exemple...
Una situació semblant.
O de pensions o de certificats de disminució que no acabin de coincidir amb les que actualment el reglament està aprovat. La meva proposta, i la que vam estar parlant el divendres a la comissió, és que es dirigeixin a l'OAC. Si encara no han tingut la primera cita, doncs que la demanin igualment i allà els expliquin el que passa. Llavors, això figurarà dins d'un...
d'un expedient, d'una instància.
Un expedient intern, i les persones que hi hagin anat, per exemple, com la Blanca, que ja ha trucat, que hi vagin, facin una instància, i això també quedarà de forma interna, i en el moment en què el reglament del carnet blau estigui modificat, ens posem en contacte amb aquestes persones.
D'acord. O sigui que totes aquelles circumstàncies, diguem-ne, que ara poden quedar fora de les condicions inicials,
exacte,
és molt bo que en quedi constància en una instància perquè la taula que està gestionant tot el que és el carnet blau i el menjador social pot incorporar. Es pot posar en contacte amb aquestes persones per conèixer cadascuna d'aquestes casuístiques.
I de fet ja està aprovat.
D'acord, el que us preguntava en regidor, les condicions per accedir al menjador social...
dius tu? Sí.
Sí,
qualsevol dels dos, Helena.
En principi les persones que anirien al menjador social... Jo entenc que ja són persones que acudeixen als serveis socials, per tant, per nosaltres és com un ventall més, una eina més per poder ajudar el ciutadà quan ve a les oficines, al departament. Llavors, ja entenc que han de ser usuaris dels serveis socials, per tant, per poder-los derivar.
D'acord.
També és veritat que si alguna de les persones que ho sent per la ràdio o que té coneixement d'aquest, es posa en marxa aquest nou projecte que augmenta l'envergadura d'ara mateix de l'hospital, bueno, pot dirigir-se als serveis socials, fer una entrevista amb una... El que està clar és que s'ha de fer una entrevista amb alguna tècnica dels serveis socials per poder fer la valoració, perquè sí que és veritat que la persona pot venir a dir-ho, però s'ha de fer la valoració tècnica amb el seu diagnòstic.
D'acord, és a dir, no és tan fàcil això com arribar a serveis socials i dir, escolta'm, tinc gana, necessito menjar, bé... Tot es pot assumir, hem de suposar, en un cas d'urgència, però...
Sí, té la cartera molt grossa.
Però suposo que també, amb perdó, en algun d'aquests casos hi ha hagut una certa picaresca i algú també s'ha pogut aprofitar d'alguna circumstància, no pas la majoria, òbviament, però suposo que deu haver casos en què...
Jo no conec, eh?
No?
No, no, bàsicament, no, perquè... jo entenc que quan un ve a serveis socials ja està fent un pas important, no. I llavors sempre hi ha algú... Bueno, com a tot arreu, no? Però per mi no és un indicador elevat.
És un percentatge absolutament irrelevant de tots els casos, eh? Però en qualsevol cas, cadascuna de les persones tindrà una entrevista que no, cadascuna de les persones a les quals l'àrea de benestar social no conegui, per dir-ho així, o no estigui dins ja del coneixement.
Exacte.
I de l'estudi que s'ha fet.
Sí.
I per tant, si es veu que aquesta és una persona que òbviament pot ser mereixedora o pot gaudir d'aquest servei del menjador social, aleshores se la derivarà.
En aquesta entrevista també amb la tècnica, a part de mirar la documentació, veure tot el que comenta la persona, doncs comprovar-ho una miqueta, la tècnica farà la proposta de quin tipus de servei seria, doncs anar a menjar al menjador pròpiament, anar a casa,
o
que algun voluntari li porto a casa. Llavors, en aquesta entrevista també el que es miraria quin és l'import que ha de pagar la persona. Depenent del que ingressi la persona, pot arribar a pagar o 0, o 0,50, o 5 euros. Dependrà del que ingressi, s'ha fet uns càlculs per mirar, diguéssim, quina és la capacitat econòmica que té.
Perdona que intervini, és que no volem que es converteixi en el menjador de la província, perquè si fos gratuït, aquí vindria tot, gent de Barcelona, l'Hospitalet, d'aquí, d'allà. No, aquí es paga. El que passa és que ha de ser de Sitges, ha d'estar empadronat a Sitges, i s'ha de veure què paga.
D'acord.
Dels 5 euros que en principi diuen que costa, si ha de pagar mig euro, si ha de pagar un per cada àpat, o no ha de pagar res, però ha de ser condicionat.
D'acord.
Que sí.
És a dir, hi ha un cost, hi ha un valor.
Clar.
Exacte.
En el
servei
perquè,
que si no, regalar-ho tot, pues pot passar això, un efecte crida que pot ser molt fort.
D'acord. Es preveu més o menys quantes persones es pot servir amb aquesta iniciativa?
Nosaltres des dels serveis socials vam fer una aproximació fa uns mesos i havíem estat parlant d'unes 30-40 persones en total. És veritat que altres entitats de la taula del tercer sector també ens van comentar que ells també havien fet un estudi.
El coneixement que en podien tenir.
Sí, d'unes 20 persones i més per introduir... per ampliar-ho.
Doncs acabem amb més o menys la data en què aquest servei es pot començar a posar en marxa o el període en què ja es podria començar en marxa el menjador social.
Ara les persones ja poden anar a demanar el carnet.
D'acord.
I les seves referències passen a Benestar i Família i comproven el que cobren. Automàticament tenen dret o no tenen dret. I ja dic que el menjador està obert. Per tant, anirem introduint les persones tranquil·lament.
És a dir, que ja d'entrada, si hi ha persones que puguin estar interessades en aquest servei,
molt.
Es poden adreçar ja a Benestar
I
Social?
I ho necessiten molt, evidentment, molt. Estem oberts.
D'acord.
Perquè si ja fins ara teníem...
Sí, que en el fons, regidor, aquí el plantejament és, d'alguna manera, ampliar un servei que ja existia en les condicions ja, diguem-ne, de discreció que ja tenia aquell servei.
Exacte.
I amb les condicions que ja en aquell moment s'efectuava.
És
no?
que quan mires totes les possibilitats, totes, aquestes totes, des del principi jo tenia molt clar, i l'alcalde també, si ho fa a l'hospital, millor que ningú, queda un lloc reservat, queda això, és una meravella.
És que per què ens veiem a venir que aquesta seria una condició d'aquella sine qua non, el del lloc reservat, discret, en què d'alguna manera...
No s'ha de rebaixar la ciutadà perquè ho necessiti, faltaria
evidentment,
més.
Evidentment que no. Menjador social, carnet blau, per qualsevol de les dues circumstàncies, carnet blau a l'OAC, demanar hora i els requisits, i el menjador social, aquelles persones que creguin, o bé que ho necessiten per elles, o bé que puguin posar en coneixement de l'àrea de benestar social l'existència, com deia el regidor, d'una persona gran que viu sola o el que sigui, d'algú que pot necessitar aquest ajut, també es poden posar en contacte amb la regidoria de Benestar i Família. Marc Martínez, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies.
Elena Fortuny, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé.